Bona tarda, ara són les 2 del migdia. La majoria dels usuaris de vehicles de mobilitat personal, és a dir, bàsicament patinets i bicicletes, un 75%, admeten que circulen per la vorera tot i estar prohibit, i més de la meitat asseguren que se salten el semàfor en vermell. Ho diu avui una enquesta del RAC, que ha preguntat a 800 usuaris d'aquests vehicles, però no cal anar a buscar les dades en aquesta enquesta. Per conèixer la realitat, n'hi ha prou en passejar-se una tarda pel centre de qualsevol ciutat catalana. Per on no saps mai per on et sortirà un patinet, segurament a força velocitat i conduït per un individu que anirà mirant el mòbil o amb els auriculars posats. A més, en aquest baròmetre, un 20% dels conductors d'aquests vehicles a Barcelona asseguren que els han multat almenys una vegada. De fet, ahir coneixíem que la Guàrdia Urbana va denunciar 660 conductors de patinets elèctrics en només una setmana. Va ser la passada, entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre, en el marc d'un dispositiu de control específic que es va fer en aquests vehicles. Entre d'altres, el cos policial ha denunciat infraccions com, per exemple, distraccions durant la conducció, no respectar semàfors o conduir de forma negligent. Sense voluntat que aquesta portada serveixi per perseguir a ningú, en aquestes qüestions sempre paguen justos per pecadors. També passa amb els motoristes, que quan en veiem un circulant per la vorera per fer drecera o aparcar-hi, instintivament criminalitzem a tot el col·lectiu. N'hi ha, i molts, de conductors de patinets que compleixen la normativa, que circulen pel carril que toca, que es paren quan un semàfor es posa en vermell, que deixen passar i que respecten els vianants amb tot el seu dret van passejant despistats per la vorera. Portar el casc posat ja és una altra cosa, però aquí al final no ens preocupa tant, perquè si passa alguna cosa, qui en patirà les conseqüències serà el mateix conductor. En tot cas, ens cal més madura si el que volem és impulsar les ciutats cap a la mobilitat sostenible, perquè el patinet en si no és dolent, ho és qui el porta sota el seu control i sabent que pot ser multat. Perquè si la sostenibilitat ha de passar per aquest desgavell en la circulació de patinets, potser ja està bé com estem, perquè almenys els cotxes no circulen per on no toca.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Avui dediquem la portada d'aquest Estel Migdia a parlar sobre els vehicles de mobilitat personal. D'aquí una estona en parlarem amb els seus usuaris, però tenim d'altres qüestions. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Comença a Roma el sínode de la sinodalitat, l'assemblea de bisbes de tot el món, on per primera vegada podran votar dones i laics.
Sí, a la missa d'obertura el papa Francesc ha convidat a afrontar els principals problemes i reptes que hi ha a dia d'avui a la societat. També ha instat els participants a fugir d'una església rígida i tíbia. La trobada servirà per tractar temes com el celibat opcional, l'accés de la dona al diaconat, l'acolliment de divorciats o el col·lectiu LGTBQ+ a l'Església.
I un dia més hem de tornar a parlar de la xarxa de Rodalies, perquè avui, des de Ràdio Estel, Adif ha atribuït la majoria d'incidents a la xarxa de Rodalies i de regionals a factors externs que no es poden evitar. Tot plegat, també el mateix dia que hem sabut que el govern català haurà de pagar 81 milions de deute a Renfe.
En declaracions, aquesta emissora, Daniel Martínez, portaveu d'Adif, ha defensat la feina feta i ha assegurat que s'està reduint el temps en què se solucionen aquestes avaries. I sobre la decisió del TCJ, el govern ja ha anunciat que recorrerà la decisió perquè diu que l'Estat és el principal incomplidor i, per tant, qui se n'hauria de fer càrrec.
I no tenir una xarxa familiar o d'amics, la falta de referents adults o trobar barreres per accedir al mercat laboral són factors que afavoreixen més la reincidència entre els delinqüents juvenils que no pas la nacionalitat.
Ho diu un estudi sobre la taxa de reincidència juvenil que ha comprovat que en igualtat de condicions la taxa de joves que tornen a cometre un delicte és la mateixa siguin d'aquí o estrangers.
I al bloc dels esports us explicarem que avui torna la Champions. El Barça i el Porto es juguen avui la primera plaça de grup. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tots dos equips venen de guanyar la primera jornada de la competició europea i tots dos volen ser líders en solitari. El Barça té les baixes de Pedri, De Jong i Rafinha i el Porto la de Pepe. El partit arrencarà a les 9 de la nit.
I en bàsquet, la penya debuta avui a l'Eurocup a partir d'un quart de 9 de la nit.
Reben a l'Olímpic el Besiktas turc, un històric de la competició europea. Els verdinegres, aspirants al títol, buscaran continuar creixent al bàsquet europeu després que la temporada passada arribessin a les semifinals.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica amb pocs canvis. Avui amb una mica més de núvols que no pas aquests últims dies, i aquesta tarda esperem això, estones amb sol, estones amb algunes nublades, però atenció perquè aquests núvols aquesta tarda a comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona poden deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers. No seran grans quantitats de precipitació, però sí que esperem pluges en aquest sector. Les temperatures altes, màximes avui entre els 25 i els 30 graus, per tant, temperatures que són més de 5 a 7 graus superiors a les normals per l'època de l'any en la qual ens ens trobem. I demà no hi haurà canvis significatius. Sol, sempre amb la presència d'algunes nuvolades, algunes boires a primeres hores del matí i, novament, de cara a la tarda, risc de ruixats, especialment cap al Pirineu de Girona. De cara a les properes jornades, canvis importants no n'hi haurà i hauríem d'esperar a la segona part de la setmana que ve per començar a intuir un canvi de temps que ens portaria a precipitacions una mica més generals.
Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Una enquesta que ha fet el Real Automòbil Club de Catalunya, el RAC, sobre la mobilitat en patinet i bicicleta per la ciutat de Barcelona i pels seus accessos, ha revelat que els usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal admeten de manera majoritària que incompleixen les normes de circulació més bàsiques i, malgrat això, es posen una bona nota. Aquest és el resum bàsic del que diuen les dades, però entrant en el detall veiem com la gran majoria fa infraccions que, anant en cotxe, per exemple, suposarien una pèrdua de punts al carnet de conduir.
Per exemple, més de la meitat de conductors de bicis i patinets, el 54% admet que se salten els semàfors quan estan en vermell o reconeixen que circulen per sobre de la velocitat permesa, i el 42% va per la vorera per guanyar temps i arribar més ràpid al seu destí, tot i que això està prohibit segons l'ordenança municipal de Barcelona. Tot i això, aquests usuaris, quan se'ls pregunta quina nota posarien al seu civisme, es valoren amb un 6,9 sobre 10.
A tot plegat, un 15% dels usuaris que circulen en patinet elèctric afirma haver patit un accident amb danys personals. D'aquests, un 53% han estat víctimes d'un sinistre amb implicació de tercers, mentre que la resta diuen que s'han accidentat sols.
I és que, segons les dades que mostra el baròmetre del RAC, el 23% dels conductors desconeix la normativa de circulació d'aquest tipus de vehicle. De fet, l'estudi diu que 3 de cada 7 conductors afirmen no tenir permís de conducció.
Amb tot aquest context de dades, doncs, per valorar-les, avui hem volgut convidar aquí a l'Estrem Migdia en directe en Gorka Prades. Ell és portaveu de l'Associació d'Usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal. Gorka, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Aviam, les dades són moltes. Hem fet aquí només una tria. Només preguntar-te, per començar, us sentiu perseguits els usuaris de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets o bicicletes?
Depèn la situació, no? Perquè sí que, per exemple, tenim encara la prohibició d'accedir amb els patinets al transport públic, que suposadament s'acabarà en aquest mes, el 31 d'octubre, i sí, seria... Podríem pensar que sí, que sí ens sentim com si... Sí, com que estan perseguint-nos, no? Mm-hmm. I després... Sí, després no sé, perquè sí que és veritat que el que es diu al carrer tots els dies sí que es parla molt dels patinets i d'una manera molt malament, no? Molt negativa, i sí que podríem pensar en allò.
Mm-hmm. Clar, això perquè passa, perquè de fet aquestes dades no és que no que pregunten, que estaven desgranant, el RAC no ha preguntat directament a la gent de peu del carrer que no circula en patinets, sinó ha preguntat amb els mateixos usuaris, i diuen que més de la meitat dels usuaris, per exemple, se salten semàfors en vermell. Això com és possible? Per què passa?
És possible perquè sí, n'hi ha una falta de civisme, una falta d'educació a l'hora de circular pels carrers, especialment pels carrers bici, que semblen que no tenen cap sistema, no?, de control de com, per exemple, els semàfors. I clar, està tot plegat una mena de que no hi ha educació i que s'hauria de controlar, no? I que sí que es pensa que ens sentim molt, molt segurs o més segurs quan anem per un carrer bici. Uh-huh. I clar, no és veritat ni molt més.
Per tant, per això es justificaria la circulació per la vorera, per exemple, d'aquests patinets?
No justifica mai, perquè sí que nosaltres estem sempre en contra de fer servir les voreres, uh-huh, però és un lloc que està reservat pels peatons i pels més vulnerables. Però sí que és veritat que el pensament dels patinetes, quan van pel carrer, és la inseguretat que tenen degut al comportament dels cotxes, també. I bé, llavors, és un problema que com no et sents segur, sí que fa servir el patinet relegant la por als vianants, que són el segon estat.
Mm-hmm. Vostè, com a portaveu de l'Associació d'Usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal, estaria d'acord, per exemple, en que s'implantés un permís de conducció per a aquest tipus de vehicles?
No, no cal en aquest cas, perquè sí que els patinets als carrers, els carrers urbans es comporteixen com les bicicletes, no? I sé que no caldria, no caldria perquè no té cap sentit, perquè és un vehicle de mobilitat, que és de micromobilitat, que porta menys tonelades que un cotxe, per exemple, i també el context dels carrers, el context de la circulació i de les voreres i de les calçades no està plantejada com per imposar matrícules, assegurances i qualsevol cosa d'aquestes.
Mm-hmm. Abans em feia referència a la primera pregunta, la primera resposta que donava la pregunta sobre els patinets al transport públic. Sabem que l'àrea metropolitana de Barcelona, no?, els ha limitat durant un temps temporal. Haurien de tornar aviat els patinets, els vehicles de mobilitat personal que es puguin pujar al transport públic? Com ho veuen?
I quan més aviat. Nosaltres ja vam proposar les idees per millorar la seguretat al transport públic, i sí que és veritat que els patinets també s'estan desenvolupant molt, molt més, no? Al voltant de les bateries, per exemple, la seguretat de les bateries i diferents coses. I sí que és una... Segons les dades de la RAC, sí que es pot veure que més de la meitat s'ha vist perjudicada per aquesta prohibició. I sí que s'hauria de treure la prohibició quan més aviat sí.
En Gorka Prades, que és portaveu de l'Associació d'Usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal, a qui avui hem volgut convidar per analitzar aquestes dades, aquest nou informe del RAC. Gorka, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Passen gairebé 12 minuts de les dues del migdia, però tenim més qüestions a l'informatiu d'avui, i és que avui també ha començat a Roma el sínode de la sinodalitat. És l'assemblea de bisbes de tot el món on per primera vegada aquest any podran votar dones i també laics.
Una trobada que servirà per tractar temes com el celibat opcional, l'accés de la dona al diaconat, l'acolliment de divorciats o el col·lectiu LGTBQ+, a l'Església, i fins i tot la creació d'un ministeri específic per la cura dels descartats. El Papa Francesc ha obert aquest sínode amb una missa on ha instat els participants a fugir d'una església rígida.
Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio.
Germans i germanes, poble sant de Déu, davant les dificultats i els reptes que ens esperen, la mirada benèvola i acollidora de Jesús ens impedeix caure en algunes temptacions perilloses, sobretot ser una església rígida.
Els treballs començaran aquesta mateixa tarda amb el document Instrumentum Laboris, fruit de les aportacions de les esglésies en el món que pateixen per les guerres, per les ferides dels abusos o que demanen reconèixer el paper de les dones i els laics i renovar el llenguatge de l'església en diversos camps.
Centrant la mirada ja en el que passa a Catalunya, avui Adif ha respost al govern i atribueix la majoria d'incidències a la xarxa de rodalies i de regionals a factors externs que ells no poden evitar, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a Ràdio Estel Daniel Martínez, que és el portaveu d'Adif, que és l'empresa que s'encarrega del manteniment de tota la infraestructura.
Des de fa anys, i fins i tot abans de la pandèmia, és que la principal causa, o les principals causes o orígens de les incidències se situen en factors externs. Poden ser actes vandàlics, condicions climatològiques adverses i també arrollaments que també mereixen un episodi a part.
Malgrat això, Adif ha defensat la seva feina i ha assegurat també que a Catalunya s'estan reduint el temps d'espera en què se soluciona una incidència.
En aquest context, atenció entre govern i Renfe, una sentència del Tribunal Superior de Justícia que hem conegut avui obliga la Generalitat, atenció, a pagar 81 milions d'euros a l'operadora per l'ampliació dels serveis de rodalies que s'ha fet a petició del govern català en els darrers anys després del traspàs que es va fer de l'any 2010.
Quan es va traspassar la titularitat del servei de rodalies, el govern es va comprometre a assumir cada any el cost del servei que estava donant Renfe a Catalunya en aquell moment i l'augment de la despesa que es produís per aquest servei derivat, per exemple, d'un encariment del cànon ferroviari. També es va acordar que els serveis que s'hi afegissin a partir de llavors els hauria de pagar el govern català. De fet, la Generalitat els va abonar durant els primers 6 anys, però el 2020 2016 ho va deixar de fer. Renfe ha anat reclamant aquest deute de 81 milions d'euros que ha acabat als jutjats i que ara el TCJ obliga a abonar.
La Generalitat, però, ja ha decidit presentar recurs a la sentència perquè entén que l'Estat és el principal incomplidor i, per tant, qui se n'hauria de fer càrrec d'aquest deute milionari?
El govern diu que va plantar-se i no va pagar perquè l'Estat va fer-se càrrec de les ampliacions del servei a altres indrets de l'Estat i que, en canvi, a Catalunya no ha estat així.
El govern, per tant, que per ara no té previst pagar el deute a Renfe i que aprofita l'ocasió per tornar a demanar al govern espanyol el traspàs integral de tot el servei a la Generalitat amb els diners corresponents. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat un ple monogràfic al Parlament sobre Rodalies per abordar dues coses, tant el traspàs integral del servei com els problemes que té cada dia, gairebé cada dia, la xarxa ferroviària. Ens ho explica des del Parlament de Catalunya la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès fa aquest gest enmig de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i quan fa dies que aprofita la conjuntura política per denunciar les deficiències del servei i aconseguir millores per Catalunya. Ara vol portar el debat al Parlament per mirar de sumar més força a l'hora de pressionar el PSOE i aconseguir un gir de 180 graus amb la gestió dels trens a Catalunya.
És responsabilitat d'aquest Parlament i és obligació del govern destinar tots els esforços a resoldre els problemes que centenars de milers de persones cada dia pateixen el sistema de Rodalies a Catalunya. Serem responsables i, per tant, demanarem que el Parlament es centri també, doncs, en aquest debat monogràfic sobre Rodalies i sobre el seu traspàs integral.
Aragonès situa el traspàs de Rodalies com una condició necessària per investir Sánchez, així com també l'amnistia i el referèndum.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya i a Madrid. Avui Pedro Sánchez ha començat a posar fil a l'agulla per mirar de trobar com més aviat millor els suports que necessita per convertir-se un altre cop president del govern espanyol. Aquest matí ha començat una ronda de consulta reunint-se amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Tots dos, però, han acordat accelerar les negociacions per tancar un acord aquest mes d'octubre.
El líder del PSOE ja donava per fet el suport del partit de coalició, però el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, refredava aquesta setmana el suport dels de Yolanda Díaz. Des del partit lamenten que encara queden qüestions cabdals a debatre entre les dues formacions. I, paral·lelament, els socialistes espanyols mantenen, ja des de fa setmanes, negociacions obertes amb Esquerra i Junts de cara a la investidura amb l'amnistia com a base per a un acord. Malgrat que Sánchez no ha parlat explícitament d'aquesta opció, ha afirmat de manera recurrent aquests dies que la seva actuació serà coherent amb la seva aposta per la convivència a Catalunya mitjançant els indults.
Sánchez, doncs, que agafa el protagonisme aquesta setmana després que Feijóo fos al centre del focus mediàtic ara fa 7 dies amb la votació fallida que el va deixar sense opcions, recordem, de ser president. Avui, per primer cop, el mateix Feijóo ha reconegut que els pactes del PP amb Vox en algunes comunitats autònomes i també ajuntaments li han passat factura, ho deia avui a Onda Cero.
Era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y, por lo tanto, la mayoría absoluta, pues probablemente. Ahora, bueno, yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido.
El Partit Popular, per tant, que vol distanciar-se ara de Vox, però aquest diumenge a Barcelona els dos partits coincidiran en la manifestació en contra de l'amnistia.
Qui també hi serà és Ciutadans. A les portes d'aquesta manifestació, els tres partits han tornat a carregar contra l'amnistia i la negociació dels independentistes amb el PSOE per la investidura i per la taula de diàleg. Són el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, i el de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Gracias a esa mesa, ustedes podrán delinquir impunemente. Pueden malversar, prevaricar, le hace robar alegremente, que serán inmediatamente indultados o amnistiados. Es evidente, pues, que a ustedes la mesa les ha ido de cine.
Y para que a ustedes no les salga gratis el daño que hicieron en 2017 y, sobre todo, para no dejar a la mayoría catalana no independentista indefensa ante sus futuros y anunciados abusos, Ciutadans estará en la manifestación del domingo.
I encara un apunt més de política municipal, perquè el PSC i Junts han tancat un acord perquè els independentistes entrin al govern municipal de Sabadell. A priori, el seu suport no feia falta perquè el PSC té majoria absoluta, però així es repeteix la coalició que ja va governar la ciutat la darrera legislatura.
Amb aquest pacte, els dos regidors de Junts entraran a formar part del govern de la capital vallesana. L'actual portaveu municipal de Junts, Lluís Mata, serà nomenat 6è tinent d'alcaldessa i l'acompanyarà també la regidora Càtia Bota. Junts s'endurà àrees de govern que van en la seva línia política. Assumiran les competències de dos dels projectes estratègics més importants de la dècada, com ara la transformació de la Gran Via i la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa, i la relació amb el sector econòmic, la promoció empresarial i Fira Sabadell.
I deixant la política de banda, bona notícia i molt esperada la que hem conegut aquest migdia pels viatgers. La Unió Europea ha aprovat una resolució que reconeix a tots els passatgers a portar una maleta de cabina de l'avió sense haver de pagar cap extra a l'aerolínia.
Amb aquesta resolució aprovada avui, el Parlament Europeu vol evitar que les aerolínies, com fan sobretot les de baix cost, cobrin als consumidors costos extres i també complements de tota mena, com portar bosses de mà o motxilles a les aeronaus, i a més ho basin en diferents criteris de pes i de mida. Concretament, l'Eurocambra vol que s'apliqui una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea de l'any 2014, que també reconeix que l'equipatge de cabina és un element indispensable i que, per tant, no pot ser objecte de suplement de preu.
Mirem també el que passa als camps, perquè aquest any podria caure en picat la producció d'oli d'oliva a Catalunya. Segons càlculs d'Unió de Pagesos, la sequera farà perdre tensió entre el 60 i el 90% de la collita d'olives.
Tot i que les darreres pluges han fet revertir el paisatge del camps d'oliveres, n'hi ha moltes que ja els hi havien caigut les olives. Ara les precipitacions de les properes setmanes o mesos poden comprometre aquesta collita de la campanya de l'any vinent per la situació dels arbres. Les pèrdues no seran iguals a tot arreu, però en termes globals calculen que la producció a tot el país no superarà les 7.000 tones d'olives, quan en una campanya normal se'n recullen unes 33.000. La situació serà més greu en comarques com l'Alt Camp, la Terra Alta, el nord de la Ribera d'Ebre i les Garrigues, on alguns camps perdran el 100% de la producció.
I atenció també a aquestes dades, perquè la nacionalitat no és un factor que faci augmentar el risc de tornar a cometre un delicte entre els joves. En igualtat de condicions, la taxa de reincidència juvenil és igual entre nacionals i estrangers. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi elaborat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Sí, per evitar que els joves que han comès un delicte ho tornin a fer, és molt més determinant tenir una xarxa familiar o d'amics que et doni suport, comptar amb referents adults, o, per exemple, no trobar barreres per accedir al mercat laboral. El problema és que aquests elements acostumen a ser més difícils de tenir per als menors no acompanyats que arriben sols al nostre país. Ho explica Manel Capdevila, cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal de la Generalitat.
Nosaltres ens trobem que pràcticament en tots els col·lectius, si hi ha un bon procés immigratori, no trobem diferències entre la reincidència entre els nacionals i els estrangers, si hi ha un bon procés d'acompanyament migratori fins aquí. Aquesta és una de les conclusions que jo penso més rellevants.
L'estudi conclou que 7 de cada 10 joves que passen pel sistema de justícia juvenil no tornen a delinquir durant els 5 anys següents d'haver complert la pena. De fet, la taxa de reincidència s'ha mantingut estable en el 30%. El Departament de Justícia diu que aquestes dades són positives i afirma que la intensitat del tractament i el contacte amb la comunitat redueixen la possibilitat de tornar a delinquir.
I més coses. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut en menys de 24 hores 8 lladres de rellotges. Dilluns al vespre, a prop de la Rambla, la policia catalana va arrestar 6 homes d'entre 19 i 30 anys per robar 2 rellotges a turistes. Un d'ells estava valorat en 40.000 euros i l'altre en 10.000.
Els altres dos van ser detinguts ahir dimarts, un per intentar sostreure un rellotge valorat en 85.000 euros i un altre per fer-li una estrabada a un home que estava assegut a una terrassa de la zona del Gòtic i prendre-li un rellotge valorat en aquest cas en 40.000 euros i sortir corrents. Els 8 arrestats passaran a disposició judicial durant les properes hores.
De fet, més de 400 joies robades esperen a les comissaries dels Mossos que algú les reclami. Així ho van assegurar a Ràdio Estel un sergent del cos que va ser entrevistat durant un reportatge que es va fer al programa La Caravana sobre el robatori de joies, on també va explicar quins són els objectes més preuats pels lladres.
El que sí que veiem és que com la gent no porta tants diners en efectiu, busquen joies perquè el preu de l'or, doncs, sol ser elevat i això li dona molt rendiment. Mòbil, rellotge i collaret són els que es roben més.
I un darrer punt encara abans de la informació esportiva, i és que avui hem conegut la declaració que Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, va fer davant del jutge pel petó no consentit de la futbolista Jennifer Hermoso. Rubiales s'ha defensat al·legant que es va produir en un context de celebració i, per tant, amb consentiment.
Ganamos un mundial. Ganamos un mundial. Hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No, es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo.
La declaració és del passat 15 de setembre, però avui ha estat fet pública pel diari El Español. Rubiales també ha acusat Hermoso de mentir i ha implicat Jorge Vilda, aleshores seleccionador de l'equip femení, afirmant que va mediar amb el germà de la futbolista.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I comencem els esports amb una notícia d'última hora que hem sabut fa ben poca estona, i és que ara Marc Márquez marxa d'Onda després d'11 anys plegats.
Sí, el Tro de Cervera, que plegarà a finals del 2023 amb Onda, ho ha fet oficial a través de les seves xarxes socials. L'equip i el pilot han arribat a un acord per acabar el contracte a final de temporada, un any abans del que estava previst, assegurant que és la millor decisió a la que poden arribar pels interessos de tots dos. En total, Márquez ha estat 11 anys pilot d'Onda i s'ha proclamat 6 vegades campió del món amb un centenar de podis i 50 victòries, tot a punta que anirà a Gresini, que forma part de Ducati. Aquesta notícia arriba després d'una època molt complicada per al pilot català, on ha patit múltiples caigudes i lesions i un rendiment més baix de la moto del que ell esperava.
Parlem ara de futbol. Aquest dimecres el Barça té una nova prova de foc a la Champions. A les 9 de la nit visita el camp del Porto amb l'objectiu d'emportar-se els 3 punts contra el rival més complicat del grup.
Sí, perquè els portuguesos venen de guanyar la primera jornada de la Champions per 1-3 contra el Shakhtar, i a la Lliga regular són tercers amb 5 victòries, un empat i una derrota. Els blaugrana, en canvi, van colpejar l'Anvers de Bèlgica per 5-0 a Montjuïc, i a la Lliga són segons a un punt del Madrid amb 6 victòries i 2 empats. El partit d'avui serà especial per Xavi Hernández, que celebrarà 100 partits a la banqueta i es convertirà en el segon tècnic català que més n'ha dirigit a la història del Barça. Legarenc ha demanat deixar enrere els fantasmes del passat.
Crec que en general s'ha de fer una reflexió de que ja hem d'abandonar tot això. És a dir, sembla que veiem fantasmes, no?, amb el tema de la Champions. Aquí també s'han guanyat moltes coses i hi ha futbolistes que han guanyat molts partits també a la Champions, no? Tenim a Gundogan, que és l'actual campió de la Champions, no? I Cancelo també. Per tant, doncs, també podem pensar en positiu i pensar que tot sortirà bé.
A banda de per a Xavi, avui també serà especial per Joao Fèlix, que jugarà a la seva terra natal. Pel partit d'avui, Xavi no podrà comptar amb Pedri ni tampoc amb De Jong ni Rafinha, perquè tots tres estan lesionats, i pel que fa al Porto, els portuguesos tenen la baixa de Pepe. Pel que fa a la resta de partits de la segona jornada que es disputen avui, destaquem els altres dos rivals del grup del Barça, l'Amberes i el Shakhtar, que s'enfronten entre ells a 6:45 de la tarda, i a la mateixa hora l'Atlético de Madrid rebrà el Feyenoord al Metropolitano. D'altra banda, avui a les 9, també hi ha un Borussia Dortmund-Milan, Newcastle PSG i un Leipzig-Manchester City.
I encara en clau blaugrana, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, recorre l'auto del jutge que l'investiga pel cas Negreira.
Bartomeu considera que la Federació Espanyola de Futbol no és un organisme públic i que, per tant, no es pot considerar Negreira com a funcionari. D'aquesta manera, no es podria aplicar el delicte de suborn. El jutge, però, creu que durant 18 anys el Barça va pagar l'exàrbitre, generant una desigualtat amb la resta de clubs de la Lliga de Futbol.
I parlem de bàsquet. La penya comença avui el seu camí a Europa contra el Besiktas turc.
Els badalonins són un dels favorits del títol, fet que els permetria poder jugar a l'Eurolliga la temporada que ve si es proclamen campions de l'Eurocup. A 8:45 es reben el Besiktas, un històric del bàsquet europeu, però que ve de perdre el primer partit de la Lliga Turca contra el Darussafaka. L'entrenador verd i negre, Carles Duran, explica en quin moment està l'equip.
L'equip està en línia ascendent, cada partit és totalment diferent, demà trobarem un equip que tenim bastant desconeixement, però bueno, jo crec que el que hem de ser és competitius i sobretot regulars amb les coses que volem fer, no? I aquest és el més important per nosaltres ara.
Avui també comença el seu camí a l'Eurocup, el Gran Canària, que a les 7 visita la pista de l'Aris Grec.
I un apunt de tenis també, perquè ara mateix hi ha en joc la final de l'ATP 500 de Pequín entre Daniil Medvedev i Jannik Sinner.
El rus s'ha classificat després de superar Zverev en 2 sets, i l'italià al derrotar Carlos Alcaraz també en 2 sets. I el Masters 1000 de Xangai, Jaume Munar, ha superat el tenista xinès Tergel en 2 sets per 6-2 i 6-4 i ha passat de ronda. Dissabte el Balear s'enfrontarà al nord-americà Ben Shelton.
I acabem els esports amb dos apunts més. En waterpolo, el Barceloneta i el Sabadell són els finalistes de la Copa Catalunya masculina.
L'Atlètic Barceloneta va superar 26-10 al Sant Andreu a les semifinals, i el Sabadell al Barcelona per 15-8. La final i la lluita pel tercer lloc es jugarà el 25 d'octubre. Waterpolo femení, el Catalunya rep el Sant Andreu en la jornada 2 de la Lliga a 8:45 de la nit, i en ciclisme Marc Cavendish posposa la seva retirada i renova un any més amb l'Astana amb l'objectiu de desempatar a Medi Merch les 34 etapes del Tour de França.
Estel Migdia.
I avui ja sabem que encara falten molts mesos, però la informació cultural ben capçalada per la confirmació que un any més, coincidint amb les festes de Nadal, tornarà al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona l'espectacle Els Llums de Sant Pau. aquest any obrirà portes el proper dia 21 de novembre i es podrà visitar fins al 14 de gener del 2024.
Aquest any l'espectacle tindrà novetats com, per exemple, una pista de patinatge, un arbre de Nadal de 16 metres, un espectacle immersiu amb centenars de llums, un mercat gastronòmic i també diversos punts perquè els assistents puguin fer-s'hi fotos. Aquesta serà la tercera edició que ha congregat ara fins a més de 400.000 persones. Les entrades ja es poden comprar des d'avui mateix.
I acabem també amb un recordatori sobre cinema, perquè fins demà encara teniu temps d'anar al cinema amb entrades a 3,50 €. Tot això gràcies a una nova edició de la Festa del Cine.
Des de dilluns i durant 4 dies, més de 50 cinemes de Catalunya venen les entrades a aquest preu reduït. La novetat d'enguany és que no cal registrar-se a la web de la Festa del Cinema per tenir una acreditació i aconseguir l'entrada reduïda. Aquest any només cal anar directament a la taquilla i comprar l'entrada que val aquests 3,50 €.
Doncs ja ho sabeu, amb això acabem. Ens trobem demà a les 2. Bona tarda.